migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Migdia, COPE, des de Catalunya i Andorra, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre encantat de parlar amb tots vosaltres. I amb un pensament, sabeu allò de que cuando las barbas de tu vecino veas cortar por las tuyas a remojar? I és el que pot passar. Aquesta dana, insisteixo, aquesta desgràcia que s'està vivint a València, aquesta catàstrofe, ja veu que els nostres companys, la Pilar i el Jorge, estan sobre el terreny, doncs és una qüestió que tranquil·lament, tranquil·lament, ens podria haver tocat a Catalunya, ja només a Terres de l'Ebre, com a la zona del Llobregat, la costa central, però tranquil·lament. Tranquil·lament. Això no vol dir que no passi una cosa d'així. I una de les qüestions, sobretot després de veure tot el que ha passat, és posar l'ull a les infraestructures. Edificar en zones inundables. En veure com està l'orografia del terreny i fer coses que no s'han de fer, perquè possiblement s'obliden per especulació, per guanyar diners, etcètera, etcètera, pel que sigui, per incompetència, també podria entrar, en construir a fer coses a llocs on no s'han de fer, perquè després passa coses com aquesta. I, clar, no passa nada hasta que passa. No passa res fins que passa. Llavors, la pregunta és, a Catalunya exactament com tenim les infraestructures? Com tenim les rieres? Com tenim les construccions? Sabem per on passarà l'aigua? I en funció de tots aquests planos, com ens pot ajudar la tecnologia a preveure on construir, on no construir, i després de veure el que ha passat i del que pot passar tranquil·lament amb fenòmens extrems meteorològics, què es pot fer tecnològicament i en qüestió d'infraestructura per intentar minimitzar? I dic minimitzar perquè, insisteixo, 4.000 metres cúbics en punta d'aigua per segon, això no ho para cap infraestructura. Això no para res. Això és una cosa brutal, salvatge. Però el que sí que pots fer és minimitzar. Minimitzar amb alertes, que això ja seria un altre tema, amb alertes a la població, que la població es prengui o ens prenguem seriosament aquestes alertes, que això és un altre, i després fer les infraestructures com s'han de fer i adequar-les de cara al futur a aquests fenòmens extrems. Això pot ser així? Com ens pot ajudar? Estan les infraestructures i els plans preparats per una qüestió així? Per a uns episodis climàtics extrems? Hi ha una persona que ens pot parlar d'això, i a més molt bé, i a més molt bé, perquè en sap i molt de tot això. Es diu Carles Ibáñez. Ell és director de la Unitat Tecnològica de Solucions Climàtiques i Serveis Ecosistèmics del Centre Tecnològic Eurecat, i a més director científic del Centre en Resiliència Climàtica, també d'Eurecat. És a dir, que és la persona perfecta per parlar de tot això, d'aquest canvi climàtic, d'aquesta adaptació climàtica, d'aquesta resiliència i d'infraestructures. Carles, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Carles. Realment les nostres infraestructures es poden adequar, poden adaptar-se a fenòmens climàtics extrems com aquesta dana que ens ha passat?
Bueno, sí, la resposta és sí. El que passa és que s'aplica, com sempre, en tota la realitat, la llei dels rendiments decreixents. És a dir, podem fer inversions per fer una infraestructura més resilient a aquests fenòmens extrems, però les primeres inversions seran les més rendibles, les més actives i les que tindran resultats més positius, però després intentant el risc zero, cada cop seran, les següents mesures seran més cares. És a dir, hi ha un equilibri entre cost benefici que s'ha de trobar al punt d'equilibri entre el qual quina part, diguéssim, de mesures es poden plantejar perquè és una bona inversió, i aquelles que potser sí que tocaria fer, però igual de moment o fins i tot mai es podrà fer del tot perquè s'haurà d'invertir molt i en canvi el retorn en quant a estalvi de danys econòmics o vides humanes igual no és tan gran, no? Per tant, aquesta llei de rendiments decreixents s'aplica en tot tipus de situacions.
Clar, no sé fins en quin punt aquí a Catalunya estaríem preparats per una cosa així. No, preparats, quan dic preparats, evidentment, per 4.000 metres cúbics per segon ningú està preparat. Però no sé si les nostres infraestructures, com construir en terres inundables, com totes aquestes qüestions, si caldria una revisió de totes aquestes infraestructures.
Sí, totalment, però la bona notícia és el que comentava, no? Que tenim la informació del territori i les simulacions de lo que pot acabar baixant per les rius i rieres, i per tant tenim les eines per a prendre les millors decisions en quant a en quins llocs podem guanyar espai per al riu i per les rieres, en quins llocs no hi ha més remei que reforçar alguna infraestructura sabent que igualment a lo millor tampoc resistirà, o que si resistirà però afectarà negativament a un altre lloc més avall. És a dir, tenim l'opció de fer un anàlisi molt de detall, de simular què passaria en determinades situacions i, per tant, també simular quines són les inversions més rendibles tant a nivell de les zones urbanes com zones no urbanes, no? On podem deixar més espai per als rius, també tenir àrees que puguem desviar de forma controlada part de l'aigua per a que aquest pic de màxim de crescuda sigui menor. En fi, tot un conjunt de mesures que impliquen bàsicament més planificació, més inversió i més prioritat a nivell polític, i entendre que és una inversió que surt a compte, no? Perquè ara hem vist que el president de la Comunitat Valenciana està demanant 30.000 milions d'ajuda per la catàstrofe, i possiblement si s'haguessin invertit una tercera part d'això, doncs 10.000 milions, per dir alguna cosa, per dir una xifra, en redissenyar determinades infraestructures i prendre certes decisions de sistemes d'alerta, de sistemes de solucions també basades en la natura per a reduir els riscos. Si s'hagués fet tot això, possiblement el dany hagués sigut la meitat de la meitat, i per tant el missatge és que és una bona inversió, no? Al fi i al cap, millorar les condicions de l'urbanisme i del territori és bo no només per evitar catàstrofes, sinó per molts aspectes, no? De mobilitat, de sostenibilitat del territori, en fi, també inclús de, com t'ho diria, de tenir un territori més a escala, més humana, més fins i tot paisatgísticament més bonic, no? Treure ciment de segons quins llocs també té un benefici des del punt de vista de recuperar part d'aquesta naturalització que el paisatge perfectament pot assumir, no? Que és una corrent que s'està generant a nivell europeu i a nivell internacional, i en definitiva, per tant, també tenim altres beneficis més enllà de reduir riscos i de reduir també costos en vides humanes i costos econòmics.
Entenc. I la darrera pregunta que et faig és... entenc que possiblement veig, pel que m'estàs explicant, és que les solucions, o almenys els plans, les maneres, la tecnologia, tot això es té. Se sap quines zones són més inundables, es pot preveure per on passaria l'aigua, parlo de Catalunya, en funció de si tenim una pluja com una dana, com aquesta superextrema. Però la pregunta és, tenim els plans, tenim les solucions, però s'estan aplicant? Aquest és el problema, perquè parlàvem de les inversions ara mateix, però si no s'apliquen no serveix de res, no?
Tenim plans, però no estan, jo crec, suficientment integrats i connectats i dotats pressupostàriament i prioritzats políticament perquè es puguin executar al nivell, diguéssim, que requeriria una intervenció que pugui ser suficientment efectiva, no? Fins i tot hi ha vegades que la legislació també ens complica, és a dir, també hi ha d'haver canvis legislatius, per exemple, totes les actuacions d'urgència, no?, que es fan a les costes, no?, quan hi ha temporals marins, és a dir, és una filosofia de tornar a reconstruir immediatament sense necessitat, gairebé, com qui diu, de demanar permís ni de consultar ningú, els danys que ha causat un temporal, i per tant el que estem fent és repetir els mateixos errors, no? Tornem a reconstruir immediatament amb fons excepcionals la mateixa situació prèvia a la que ha causat, no?, part del desastre, i per tant això, per exemple, les obres d'emergència és una de les coses que s'hauria de canviar la filosofia, no? Bueno, si són d'emergència, d'acord, sí, fins a cert punt, però com les hem de fer com les hem de refer amb altres criteris perquè no es torni a repetir el mateix, no? O per a minimitzar. I te poso aquest exemple que te'n podria posar molts, no? Sí, sabem quines plans d'inundació, sabem quines d'això hi haurà, però després hi ha excepcions, després hi ha maneres de dir, bueno, pues, sí, ho farem, però prendrem aquestes precaucions, però resulta que després potser ningú comprova si allò s'ha construït exactament com se suposa que s'havia construït. És a dir, aquí hi ha molt de detall, no? En els detalls a vegades està també...
Sí, està els detalls és la clau de la solució, sí, correcte.
Per tant, tenim les eines, sí, les estem aplicant? No del tot. No estem aprofitant, diguéssim, tots els avantatges que ens dona tota la informació de la que disposem i tota la tecnologia i tota la intel·ligència col·lectiva que tenim per a poder repensar el territori d'una forma que sortim guanyant en molts sentits, no?
Doncs, senyor Carles Ibáñez, director de la Unitat Tecnològica de Solucions Climàtiques i Serveis Ecosistèmics del Centre Tecnològic Eurecat i, a més, també director científic del Centre en Resiliència Climàtica, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Curiós, clar, tenim aquestes solucions, tal com ho explicaven, tota la tecnologia aplicada, però bé, si no s'aplica com s'ha d'aplicar, tampoc serveix de res, absolutament de res, no. Bé, de seguida farem, si sentis, parlarem de salut òptica i després actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, mireu, si voleu fer reformes i de més, mira, és que no li donis més voltes, perquè la solució per crear la cuina dels teus somnis, donant valor a la teva llar, és Leroy Merlin. Professionals de qualitat que s'ajusten als teus gustos i, a més, t'ofereixen totes les garanties. En primer lloc, els seus experts t'assessoraran en cada pas per ajudar-te a escollir els productes adequats i, a més, durant tot el projecte de reforma estan amb tu. I és que a Leroy Merlin s'encarreguen de tot. Disseny de la teva nova cuina, mobiliari, materials, accessoris i el transport dels productes. A més, la instal·lació compta amb una garantia de 3 anys. I si et preocupa el pressupost, ofereixen financiació personalitzada perquè puguis passar a pagar el teu ritme tranquil·lament. Així que confia en Leroy Merlin. Són professionals amb més de 20 anys d'experiència en reformes que t'ajudaran en qualsevol aspecte del projecte o s'encarregaran de la reforma completa de la teva cuina. Ei, que no ho pensis més. Visita Leroy Merlin Punès o apropa't a la teva botiga més propera. Fes la reforma que desitges i dona més valor a la teva llar, així que revaloritza la teva llar amb Leroy Merlin.
Sí, con 4 añitos, él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achicando agua a las alcantarillas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Parlem de salut visual i parlem, en aquest cas, de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha els àngels de la nostra salut visual. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
La presbícia.
Vista cansada.
És vista cansada. Tal qual. La traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades. I llavors, el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir algú o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una visió o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença ha de generar-se cap a catarates. Que entenguem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalis, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates. És a dir, el rest de la nostra vida. Si no ens apareix algú a dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem el mal làser Catalis, aquesta lent que ja no funciona bé,
exactament,
la substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El rest de la teva vida.
El rest, sempre, si no passa res...
Exactament, sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí,
però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la córnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbícia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho fa un dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida, i que una persona normal que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols. Bàsicament, és perquè et dona la gana. Igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900 842 848, 900 842 848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs després de parlar de salut visual, el que fem ara, estem a punt d'arribar en una estona, a dos quarts de dues, actualitzarem la informació de serveis, el temps, la meteo, el trànsit. Ja us dic que bé, hi ha una alerta activada, sobretot de cara a aquesta tarda, per possible intensitat de pluges. Hi ha un munt de comarques activades amb aquesta alerta groga per intensitat de pluja. No, no és una qüestió de molta alarma, però bé, si cau una de caure, encara omplirem els pantans i els embassaments. Farem 5 cèntims de la situació de la xarxa viària, de titulars d'esports, i després parlarem d'un dels capítols inèdits a Espanya. La jubilació de funcionaris més gran de la història. Però clar, aquesta jubilació de funcionaris, entre correus, entre els profes, entre metges, etcètera, etcètera, això s'ha de cobrir d'alguna manera. Doncs parlarem de les oposicions. De les oposicions que han d'afrontar aquestes persones, doncs, per substituir aquesta campanya de jubilació màxima. Un problema que ja en vam parlar, sobretot des del punt de vista sanitari, perquè hi ha molts metges que jubilen, molts! De seguida en parlem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Bauhaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Els horaris de dos quarts de dues del migdia d'aquest dimecres, dia 6 de novembre. Actualitzem la meteo, actualitzem la previsió meteorològica i hem de dir que de cara a aquesta tarda el que esperem és que les temperatures es mantinguin. En funció de Catalunya pots dir, no, fa fresqueta, sí, sobretot a l'interior, Pirineu potser, però no la fresqueta que hauria de fer per l'època. I si estàs al litoral o prelitoral, notes que jo mateix vaig amb màniga curta. Si estàs al litoral, vas amb màniga curta, bàsicament, no fa gaire fred. Això sí, de cara a aquesta tarda hi ha una reactivació de la pluja, de les tempestes, hi ha una alerta activada a pràcticament totes les comarques de Catalunya. Possiblement queda al marge al litoral, però sí cap al prelitoral i interior, i tirant de Catalunya central cap a Ponent i al Pirineu, hi ha una alerta activada per puntuals ruixats que poden ser de caràcter intens, fins i tot puntualment torrencial. És una alerta groga, és una alerta groga. Les temperatures tal qual, així que molta atenció si heu de desplaçar-vos o circular perquè per tenir en compte doncs, la situació de la meteo en aquell moment. De cara a demà dijous, com s'aixeca el dia? S'aixecarà ennuvolat, sobretot litoral i prelitoral. Molts de núvols. Les temperatures baixaran una mica, farà una miqueta més de fresqueta. No encara tota l'hauria de fer per el que toca per l'època, perquè no ha entrat encara aquest vent de nord, que és el que hauria de refrescar l'ambient, però sí tindrem un dia molt ennuvolat. Aquells núvols que dius va a caer, però no ho tens clar. On sí pot caure és cap a l'Empordà. L'Alt i Baix Empordà, aquí sí que esperem algun plogim. Res d'important en principi. I les temperatures, ja ho he dit, que es mantindran, baixaran una miqueta, però encara estem esperant aquest vent de nord. Aquesta és la situació. I com tenim la xarxa viària a aquestes hores? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs hem de destacar que en general domina la fluïdesa. Només trobem alguns trams de retencions als principals accessos a Barcelona, diversos trams a la ronda de dalt a la B20. Hi ha en aquests moments 2 quilòmetres de retencions en sentit Trinitat a l'altura de Vall d'Aura. També a la ronda litoral observem per càmeres aturades a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat i a l'inici d'aquesta ronda litoral a la zona de Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat també 1,5 quilòmetres de retencions. Altres punts amb aturades per obres són la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Canovelles en sentit Vic i també la C-15 entre Cabrera d'Anoia i Vallbona d'Anoia. També hi ha circulació lenta per uns treballs a peu de carretera. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
Gràcies, Fina. Cuida't.
Igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Tot bé?
Bueno, podrien anar millor les coses, i pitjor. Podrien anar pitjor també, eh? No hem d'oblidar, senyor Cruz, que l'univers, el cosmos, es regeix pel principi de la entropia. Què és l'entropia?
Sí, explica'ns.
L'entropia és, al cap i a la fi, la tendència al caos, al desordre,
correcte,
a que tot el que va malament vagi a pitjor...
L'habitació del meu fill, bàsicament. És l'entropia, eh? L'exemple bueno, perfecte de tot bueno, això que t'has explicat. Bueno, un caos que pot anar pitjor.
D'habitacions de fills podríem fer una lliga, aviam què passa.
Bueno, sí, sí.
No es pensi.
Seria molt renyida, estic convençut
sí,
d'aquesta
sí,
lliga.
Sí,
eh?
Sí, sí. Hauríem d'anar al bar, fins i tot. Sí. Habitació dels nens.
Avui juga el Barça.
Avui juga el Flic i Flaca.
Després d'una jornada de Champions pels equips espanyols, desgraciada, 4-0 al Girona, 1-3 al Madrid, a veure què fan avui Barça i Atlético. D'entrada el Barça sí. A les 9, no?
Sí, contra l'Estrella Roja a Belgrat, eh? Aquell mític escenari que ens servirà per rememorar aquella visita, clar.
Li diuen el pequeño Maracanà, no?
Sí, 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 sí. És aquell gol de Maradona davant del... Clar, vagin vostès a les xarxes i busquin gol de Maradona a Belgrado, els que no l'hagueu vist.
Vaig a buscar.
I rememorant un grandíssim gol del jugador argentí quan militava al Futbol Club Barcelona. Doncs amb Tende Sánchez en rememorarem aquell gol. Estarem, evidentment, a Belgrado amb els nostres enviats especials, el Manolo Oliveros i l'Helena Condis, en una nit de Champions que, pel panorama espanyol, s'arrodoneix amb un... Escolti, té el seu què al partit, eh? Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, que no està precisament a les seves... en la seva... Un golarro, veritat, senyor?
Però estàs parlant de l'any 82?
Sí.
És el que estic veient ara, eh?
Sí, una vaselina.
Però...
Sí. Bueno, escolti, què passa?
Fue un golarro, totalment d'acord.
Vale, vale.
Si ho podeu mirar, si sou molt culers, us agrada aquestes coses, de rememorar coses que possiblement no veiem fins que va arribar Messi, doncs és el golarro de Maradona.
No, escolti, sisplau. La memòria de Maradona, sisplau, deixi-la vostè intacta, eh?
No, però si està totalment intacta.
No, miri, Messi ha fet grans gols al Bernabéu, però com el que va fer Maradona... regatejant el porter i enviant a Juan José a menjar-se el pal esquerre de la porteria del fondo sur del Bernabéu, jo no he vist cap cosa igual a la meva vida.
Sí, Messi va fer un semblant, però no era el porter, sinó era un defensa que es va menjar el pal. Vull dir, ara no...
No és el mateix. Va, bueno, pues ja és està. Igual.
No,
Estrella Roja, Barça, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid. I el que vostè deia, va ser una nit de patacades. Eh?
Totalment,
perquè,
eh?
Perquè al final, bueno, clar, manca d'ofici. Jo diria que el del Girona Eindhoven, més enllà de la superioritat del conjunt holandès...
No m'ho esperava, això, eh?
Manca d'ofici, manca de tables. Surts de la teva biosfera de la Lliga i vas a Europa, debutes a la Champions, i hi ha factures que les acabes pagant. I jo crec que la inexperiència en aquest cas provoca que el Girona, doncs, entre d'altres raons, acabi perdent 4-0 davant del PSV Eindhoven, que és veritat que els holandesos porten dos anys sense perdre a casa, però 4-0 és massa càstig. A més, el Girona estan mosquejats, perquè sap vostè que Sigankov està de baixa.
Sí.
Però l'ha convocat la selecció d'Ucraïna per la propera aturada de seleccions. I això, mal rotllo. Mal.
Home, però si un jugador està de baixa, pot ser convocat per la seva selecció?
Convocat, pot ser convocat.
Ah, una altra cosa és que després...
Una altra cosa és que el jugador hagi d'anar a Kiev, acreditar medicament que té una lesió,
sí,
fer el camí de tornada...
Escolti, però això és una manca de confiança important, no?, entre club i selecció.
De moment,
si està de baixa, està de baixa.
De moment, el que és una causa de mal rotllo.
Totalment.
Del Girona cap a la Federació Ucraïnesa de Futbol. Es complica la classificació del Girona perquè el que té en l'horitzó en el calendari és Liverpool, Milan, Arsenal i Sturm Graz. Clar, per acabar de sumar 9 punts, tens 3, una mica complicat el tema. Però és que el City va caure a Lisboa, davant de l'Sporting de Portugal, 4-1. Sí, l'equip de Haaland, l'equip de Guardiola, aquest equip que juga automàticament i de memòria, i que és un altre sense Rodri, perquè porta 3 derrotes consecutives en compromisos oficials, l'equip de Guardiola. I escolta, i allò del Bernabéu, doncs, què vol que li digui? Madrid 1, Milan 3...
Minut 90...
I el millor del Madrid...
Jo estava esperant una remuntada, minut 90, però
miri,
no va arribar.
No va arribar per... No res, 15 centímetres, que van ser els que van marcar el fora de joc de Rüdiger quan va fer el 2-3. Si arriba a entrar aquell gol, hauríem tornat a veure la tempesta al Bernabéu, la remuntada, l'èpica, no sé què, però ja són moltes jornades, ja són molts partits els que porta el Madrid transitant per la cornisa, que deia Brindisi, i al final doncs, arriba un dia en què no remontes i arriba un dia en què es comença a qüestionar molt i molt la figura d'Ancelotti a la banqueta.
Arribarà un moment que no sé quina figura serà, si un fissatge al centre del camp, si un nou entrenador, que posarà totes aquestes peces excel·lents que té el Madrid al seu lloc i llavors canviarà la cosa, eh?
Ah, no fa pinta que el Madrid vagi a gratar-se la butxaca en el mercat d'hivern. Ni lateral, ni central, ni migcampista. No fa aquesta pinta, a dia d'avui, clar, a dia d'avui. fa l'efecte que els jugadors han perdut la confiança en l'entrenador o que no entenen el discurs de l'entrenador, estan absolutament desubicats. I a la Pedrera del Madrid no hi ha ni un Caçador, ni un Bernal, ni res que se li apropi.
Però truquin al Barça, igual per una pasta podem cedir un jugador.
El panorama és complicadet. Va, que rematem el tema. De l'Espanyol, sentirem Tejero en roda de premsa. Estem pendents de que es faci oficial l'ajornament d'aquest partit contra el València de dissabte. Es recupera el Barça B, Reial Societat B de la Lliga de Primera Ref. Hi ha Copa de la Reina, Osasuna, Levante, Badalona, i en bàsquet, escolti, lo del Joventut, 12 hores de retard per arribar a Trento. Juguen contra el Trento. Arriben al minut 4 de l'últim quart guanyant i acaben perdent per 2 punts. 87-85. També una mica de fer-s'ho mirar.
Una llàstima. Quan sí, gràcies, José Luis.
A vostè.
Cuida't. Tiempo de juego a quina hora avui?
Tiempo de juego avui a 8:45 de la nit.
8:45. Molt bé. I Esports Cope, totes aquestes titulars que ens ha donat el José Luis Gil, les ampliarem a Esports Cope quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. Cuida't molt, José Luis.
Que vagi bé la lectura. Bona tarda.
Fins demà. Moltes gràcies. Ara fem la notícia Orange Empreses. Clàudia Cifuentes, bon dia.
Bon dia. De mitjana passem en internet unes 6 hores i 43 minuts al dia. Per això, tenir una presència digital planificada i estructurada amb estratègies de màrqueting digital aporta numerosos beneficis a les empreses. A més de visibilitat, les pimes i els autònoms guanyen en interactivitat i obtenen també clients potencials als que no podrien arribar de cap altra manera. Tenir presència digital no només és comptar amb xarxes i una pàgina web, és transmetre un missatge ferme i una reputació sòlida per construir una marca forta.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Gracias a todos.
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 500.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com va triomfar aquesta dona. És d'aquella que va entrar al Club dels 27, malauradament, de genis que ens van deixar un llegat musical absolutament increïble. Amy Winehouse és una d'aquestes persones. I si volem gaudir del seu tribut, doncs apunteu. Aquest proper dissabte, dia 9 de novembre, a la Sala Ludegas, a partir de les 9 de vespre, concert tribut a Amy Winehouse. Les entrades a atrapalo.com. Recordeu, encara, entrades a atrapalo.com aquest proper dissabte, 9 de novembre, a Ludegas, a partir de les 9 del vespre, aquest concert tribut a Amy Winehouse. Les entrades a atrapalo.com. Si t'agrada Amy Winehouse, és un d'aquells punts que gaudiràs i, a més, molt, molt, molt per una banda soul que fa aquest tribut, que és al·lucinant. A més, porten molts anys fent feina, Permeteu-me que parlem de jubilacions. En funció de com enfoques això, dona bon rotllo o mal rotllo, lo de la jubilació, en funció de com ho enfoquis. Va, és així, clarament. De fet, bàsicament, si estem parlant de la jubilació imminent de més de la meitat dels treballadors públics nascuts entre el 1950 i 1975. L'administració espanyola, davant de tot això, s'està preparant per un relleu generacional que no té precedents. I aquest fet obre una oportunitat per a aquells que volen optar, doncs, a una plaça pública en els pròxims anys. Però fins a quin punt és possible superar una oposició en menys d'un any? Hi ha convocatòries, però com t'has de preparar davant de tot això i d'aquest temps curt? Doncs parlem amb la Sara, que no només ha opositat, sinó que, a més, acaba d'aprovar una de les oposicions. Sara, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sara, i per atendre's i fer els incentius de la teva experiència. Tu, quan vas decidir, ostres, em presentaré a les oposicions?
Ostres, a mi això em ve de llarg, perquè jo m'he presentat a les oposicions en tres ocasions i, com diu la dita, a la tercera va la vençuda. Finalment vaig poder aconseguir aprovar el que es diu les opos live per aquest procés que hi ha, no?, de jubilació i tal. I bé, doncs li vaig dedicar molt, molt, molt de temps, clar. Tres vegades, tres anys.
Perquè tu, ara, per què opositaves?
Per ser mestre d'educació primària.
Mestre d'educació primària, clar, i ara toca... Mira, que ja faltaven mestres, doncs encara amb la jubilació més, no?, en aquest cas. I d'estudi, quant de temps hi vas dedicar a preparar-te?
Home, jo recomano que cada dia, no?, tenint una mica de descans, potser el diumenge, no?, o el dissabte, que és el cap de setmana que aprofitem tots, però jo recomano que cada dia, doncs, entre 2, 3, 4 hores cadascú el que necessiti, perquè jo sóc una mica, no?, de promoure el treball formiga, no?, dedicar a fer petits passos cada dia, no?, de manera constant i metòdica, no?, així d'aquesta manera podràs o es pot establir una rutina diària d'estudi marcant aquest horari, no?, encara que sigui en petites sessions, que aquests esforços, doncs, sumats marcaran la diferència per el teu procés d'oposició.
Durant quant de temps vas estar?
Doncs...
Preparant, em refereixo, eh?
Sí. Cada vegada que jo sabia que aquell any hi havia oposicions, doncs el més aviat possible, doncs gairebé un any... entre un any, no?, 10 mesos, aquest seria el temps.
Carai, és una bona preparació, eh?
Sí.
I després, quan entres allà, no hi ha por de que els nervis et traeixin?
Totalment. A més, hi ha una primera part, no?, en aquest cas, a les meves oposicions va ser d'aquesta manera, hi ha una primera part que és merament teòrica, no?, que de 28 temes, doncs, et surten 4 boles i has d'escollir un, el que més preparat portis, i sí que és veritat, no?, que sembla que com el procés és molt llarg, sembla que al final no et sortirà res, però al final surt. Si ho portes preparat, surt.
Clar, no m'imagino. Com va ser la teva reacció quan vas veure que vas aprovar?
Ostres, una felicitat absoluta, no?, perquè al final li dediques molt, molt de temps. És un temps que no t'ho passes bé, perquè és dur, ja que ho vius a nivell personal com una muntanya russa, no?, emocional. Setmanes que et sents molt motivada, n'hi ha d'altres que vols abandonar, no?, perquè et genera la constant sensació de no estar fent prou. Aquest autosabotatge, no?, impedeix gaudir plenament del dia, i a més també t'afecta a nivell laboral, perquè els mestres, doncs, jo com a tutora, en el meu cas, les hores extres que dediquem a la feina i a més preparar-te unes oposicions, doncs t'ho imagina't, no? Al final, quan ho aconsegueixes, quan aconsegueixes la teva plaça, que tant has estat lluitant per ella, doncs per mi va ser un somni complet, la veritat.
I al final, tot això influïa en la teva vida diària, amb el teu entorn social, em refereixo?
Sí, sí, totalment, per això, perquè jo no podia gaudir, no, plenament d'aquestes activitats que tant m'agraden fer, no? Jo estava en un lloc i estava pensant, ostres, no hauria d'estar aquí, hauria d'estar estudiant, no? O estava llegint un llibre, o me n'anava de viatge, allò que fas un pont. Doncs no gaudies plenament perquè tenies aquesta sensació tota l'estona de no estar fent el suficient, no? Per aprovar l'oposició, i més en el meu cas que em vaig suspendre dues, no? Com aquell que diu.
Clar. I ara quina és la teva situació? Què estàs fent ara? Ara, un cop has aprovat, què estàs fent? Quin és el recorregut que es fa?
Doncs mira, ara mateix estem passant un període de pràctiques que dura només 3 mesos i en el que hem hagut d'elaborar una programació, hem hagut de... Bueno, reps visites tant de l'equip directiu com del teu tutor, per veure com fas la teva feina, no? A l'aula, al dia a dia, i també reps una visita de l'inspector, que aquesta també posa molt nerviosa, però bueno, al final, doncs, si tu estàs tranquil i saps que estàs fent bé la teva feina, doncs al final ho passes i ja està.
I ja està, i cap problema.
I ja estaria. Sí.
Doncs escolta'm, Sara, felicitats, perquè després de 3 anys i té convocatòries a tot l'esforç que hi ha hagut en totes aquestes, ostres, ben merescut aquesta aprovada.
Sí, si em permets, jo llançaria com una recomanació a aquelles persones que es vulguin, perquè al final hi haurà més convocatòries, no? Aquelles persones que es vulguin presentar a les oposicions, molt important per mi és l'acompanyament d'un expert o grup d'experts, no? Per rebre feedback de com ho estàs fent, per establir aquestes rutines, no? D'estudi, aquest horari, rebre orientació i assessorament, no? Resoldre els teus dubtes, i també, últim i fonamental, per mi, adoptar aquesta mentalitat de treball formiga, no? Dedicar a cada dia una estona a això, per al final, doncs, arribar a aquest objectiu.
Doncs, Sara Carrero, escolta, moltíssimes gràcies i felicitats.
No, gràcies a vosaltres per contactar amb mi, ha sigut un plaer.
El plaer ha estat nostre, gràcies per explicar-nos la teva experiència de ser funcionari. Ostres, no, es passa. Després, bé, si aprovar es va tot bé, però... Bé, escolteu, el pròxim... De seguida parlarem amb la Marta González, presidenta de l'Associació de Ciències Afins. De seguida en parlarem de material i el apego que tenim al material. Esto es mío y solo mío. De seguida en parlarem amb ella. Però abans, vull recordar que el proper dimecres, dia 20 de novembre, estarem en directe des de la fàbrica de Corsa amb motiu del seu 50è aniversari. Que ara ho estem celebrant tot això, Estarem en directe a Cope Catalunya, rere Cope Catalunya i Andorra, migdia, Cope Catalunya i Andorra, en directe des de Corsa a Castellví de Rosanes. A partir de les 12:20, aquí a Cope Catalunya i Andorra. ¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3, en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro, con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales. Males de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I know.
Parlem de la presi a les coses materials en aquestes coses i parlem amb la Marta González, que és presidenta de l'Associació de Ciències Afins. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, bien hallado.
Pues, esto me tiene un poco desconcertado. ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, yo es que esto se me ocurrió porque estos días he estado escuchando a mucha gente a propósito de la gran catástrofe en Valencia, de que la gente, bueno, claro, ha perdido todo. Y algunos, bueno, pues algunos psicólogos decían que, claro, hay que estar preparado para la pérdida. Claro, perder una casa no es moco de pavo, ¿eh?
No, o sea, no, desde luego que no.
No, perder otras cosas, bueno, pues mira, son más fácilmente reponibles, ¿no? Y pero una casa ya no, porque somos seres territoriales. Yo voy a entrar más en las cosas, ¿no? En la cantidad de cosas que a veces tenemos y que nos cuesta mucho trabajo soltarlas, ¿eh? Les cogemos muchísimo apego, ¿eh?
Aquí es donde entra el síndrome de Diógenes, este que lo vas almacenando absolutamente todo. Sería un caso muy extremo, claro.
Pobre Diógenes,
pobre.
¿Verdad? Sí, bueno, pues lógico que la tarea, bueno, no es una tarea sencilla la de la vida cotidiana, porque nos hace lo que es la publicidad, las conversaciones con los demás, hace que nosotros tengamos deseo de poseer muchas cosas que a veces ni las utilizamos, ni son necesarias, ni siquiera nos acordamos que las tenemos, ¿no? Y bueno, pasa una cosa de estas y ves la cantidad de cosas que hay, pues que a lo mejor pues o te entran a robar o te entra. Yo he tenido una inundación en casa y por eso me muy pequeña al lado de lo que han tenido los valencianos, ¿no? Pero sé que lo pasé fatal porque muchas cosas se me estropean, muchos libros y muchas cosas se estropean, ¿no? Bueno, pues eso, al final tienes que hacer como una especie de contrato contigo mismo. Para poder, de reglas, de normas, para poder soltar ese lastre, ¿no? Entonces es bueno escribirlo y hacerlo muy estricto, porque, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú te pones a hacer, no sé si a ti te ha sucedido alguna vez, te pones a hacer así una selección de cosas que dicen, bueno, a ver, esto lo voy a tirar, pero lo coges en la mano y dices, esto, ay, me lo regaló no sé quién, ay, esto me lo compré una vez, ¿qué tal?
Me lo guardo por si acaso.
Es el por si acaso, exactamente. El por si acaso es tremendo. Porque luego, por si acaso nunca llega. Porque luego,
por si acaso,
a lo mejor hasta ni sabes dónde lo tienes, ni compras en el no sabes. Y compras otro porque necesitas ese.
Sí, exacto.
No sé si te ha pasado aquí alguna vez, pero a mí me ha pasado, ¿eh?
Sí, sí,
pues
sí.
Lo tengo en el altillo. Ahora tengo que subirme al altillo, pues déjalo, mira. Voy y lo compro, que es mucho más fácil. Con lo cual, el apego a veces es un poco tonto, ¿eh? Entonces, bueno, pues está bien disfrutar. Claro, disfrutar del uso de las cosas es bueno, pero si no disfrutamos porque lo que tenemos es guardado, almacenado y amontonado, no sirve para nada, ¿eh? Al contrario, nos frustra y nos hace más infelices.
Bueno, estás realmente haciendo apología de hacer una campaña por querías las justas, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Limpieza, lo que no sirva, fuera.
Exacto, lo que no sirva exactamente, fuera, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay que definir una norma estricta y escrita, porque siempre si lo escribimos nos queda más grabado en la mente.
Soltar lastre, ya lo has dicho bien.
Exactamente. Sí. Sí, a la hora de adquirir algo nuevo debemos pensar pues que del 0 al 10, que es la valoración que le damos nosotros a ese objeto o a ese bien, ¿no? Llamémoslo así. Porque para así, pues un poco es necesario hacerlo para distinguir lo necesario de lo superfluo. Porque a veces sí que hay cosas que tenemos guardadas y que son necesarias. O en un momento dado son necesarias, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que hacer una lista, también una lista con las compras más costosas que hemos hablado, pues que hemos hecho en los últimos tiempos, pues como la casa. Bueno, la casa es un caso aparte. Yo esto no entraría hoy en este tema. El coche, un largo viaje. Y compararlo pues con una puesta de sol, un paseo por el campo, una conversación con un amigo. Claro, hacer una comparación es imposible porque son dos temas totalmente distintos. Uno es un intangible que no tiene valor o tiene un valor excepcional y el otro sí que lo tiene, ¿no? Pero bueno, esto nos hace también reflexionar que son elementos que no son elementos pues comunes entre los dos, ¿no? Que no hay unos elementos comunes entre las dos listas. otro punto que puede ayudar a ordenar cuando ordenamos la casa, el armario, el trastero, es, bueno, pues eso, realmente lo necesitamos, ¿eh? Y darnos un permiso a nosotros mismos para tirar eso. Cuando nosotros entramos una cosa en una casa, una cosa, un bien, un elemento, lo que sea, en casa tendrían que salir dos. Esto es lo que se dice. Sí, porque así
parece
es una
la
manera...
plantilla del Barça. Si entra uno, tiene que salir dos para cuadrar números.
Sí, 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 exacto. Bueno, entonces, hay una anécdota que se cuenta muchas veces de que un turista americano llegó a la India, a una ciudad, a ver a un sabio, a un famoso sabio, para hablar con él y tal, ¿no? Y el turista se sorprendió al ver que este señor pues tenía una, vivía en un cuartito y que únicamente tenía una cama y muchos libros y una mesa y un banco, nada más. Entonces dice que le dijo, este americano le preguntó, ¿dónde están sus muebles? Y el sabio le dijo, ¿y dónde están los suyos? Hombre, el turista le dijo, los míos en casa, porque he venido de paso, estoy de paso. Dice, yo también estoy de paso. Bueno, pues un poco el pensar que al final todo esto no nos lo llevamos y que acumulamos todos y no nos lo llevamos.
No nos lo llevamos.
A veces es inútil. Nos hace incluso más infelices.
Nos vamos con lo puesto. Marta, lo tenemos que dejar aquí ya.
Bueno, pues ya nos vamos tú y yo.
Te push fugit. Un abrazo muy grande, Marta, cuídate.
Vale.
Hasta luego, Marta.
Un abrazo. Cuídate. Adiós.
Doncs ja sabeu que podeu tornar a escoltar totes les xerrades a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar Cisneros i Jorge Bustos. Que acabin de passar una bona tarda i vigileu amb el...